Són les 8. Són les 8 i 2 minuts del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Després del ple extraordinari d'ahir...
Bon dia d'una jornada amb més núvols pel matí i més sol la resta del dia. Avui ens creuen les restes d'un front poc actiu i donem pas a una situació anticiclònica que durarà com a mínim fins a final de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És bastant habitual escoltar que el comentari que els mitjans de comunicació només expliquem males notícies i que tot són penes i no pas glòries. Això avui és diferent. Avui parlarem d'un cant a la vida, a l'esperança i al futur de la nostra societat. Aquesta setmana s'ha fet públic que Catalunya ha batut el seu propi rècord respecte a trasplantaments pediàtrics. Durant el 2018 s'han arribat a fer 53 trasplantaments, un més que el màxim històric fins ara, l'any 2009, amb 52. La fita és remarcable i no hi ha debat possible. D'una desgràcia com és perdre un ésser estimat, floreixi la vida d'una altra persona, cal celebrar-ho sense cap mena de matís. L'augment és gràcies a una nova tècnica anomenada split, és a dir, dividir. La divisió s'ha utilitzat en intervencions que permeten aconseguir dos trasplantaments de només un sol fetge. Durant aquest 2018 s'han efectuat 25 trasplantaments de ronyó, 15 de fetge, 8 de cor i 5 de pulmó, tots amb pacients menors d'edat. Aquest rècord històric, però, s'ha d'agrair als 12 donants vius de ronyó i de fetge, però també als 28 cadàvers que han donat els seus òrgans a la ciència. Des d'aquesta emissora volem reconèixer, encara que per a alguns d'ells sigui a títol pòstum, el seu mèrit i el seu esperit solidari. Són les 8 i 4 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital Transmet, Ràdio Capital d'Empordà, en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio La Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el Supermatí que ve carregat amb totes aquestes notícies. Els 8 regidors de l'oposició de la Bisbal havien demanat un ple extraordinari per debatre la moció que pretenia que el govern municipal aprovés en un termini màxim de 6 mesos la redacció d'un projecte executiu per la construcció d'un nou pavelló d'esports. Aquest va ser el motiu per la convocatòria del ple municipal extraordinari, que es va celebrar dimarts al vespre. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Després del ple extraordinari d'ahir, la Bisbal seguirà sense tenir pavelló esportiu nou.
Si tothom va dir el seu, el que havia de dir... Passem a la votació, vots favorables a la moció, abstencions, vots en contra. Doncs la moció, amb els termes que s'ha presentat, no queda aprovada per 9 vots en contra i 8 vots a favor.
Els tres grups de l'equip del govern van votar en contra de la moció conjunta de tota l'oposició, que demanava que s'iniciessin els tràmits per la seva construcció.
I Palafrugell vol construir 2,5 quilòmetres de carril bici el 2020. Bon dia, Dani Cortés.
Bon dia. L'objectiu del carril bici serà unir Palafrugell amb Calella i Llafranc i anirà en paral·lel a l'autovia. El cost serà de més de 600.000 euros i depèn d'una subvenció europea.
Explota un cotxe a Platja d'Aro i provoca danys en un aparcament. Maria Montés, bon dia.
Bon dia. Una forta explosió i un incendi posterior en una de les entrades de Platja d'Aro va provocar un ensurt als veïns i veïnes. Tot apunta que es podria tractar d'un afer sentimental. Els Mossos d'Esquadra ja n'estan investigant les causes.
I també amb els Mossos, però aquest cop de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han desmantellat un punt dins de distribució de marihuana d'un pis ocupat il·legalment a Torroella de Montgrí. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, en concret ha estat a un pis de la urbanització Maspinell del municipi. De fet, va ser el propietari del pis qui va denunciar que l'havien ocupat il·legalment i els Mossos ho han confirmat. Hi ha un detingut, és un veí de Parlavà, de 28 anys, nacionalitat espanyola, i que ja havia estat detingut per delictes contra la salut pública i relacionats amb la marihuana.
I no marxem amb tu, Judit, perquè el Pessebre Vivent de Castell d'Aro arriba a la 60a edició.
Sí, aquesta és una iniciativa de l'Associació del Pessebre de Castell d'Aro que compta també amb el suport de la Regidoria de Turisme i Dinamització Cultural de l'Ajuntament del municipi. En concret, es podrà visitar durant els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i l'1 i el 6 de gener d'aquestes festes de Nadal.
I l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Mont-ras. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Gerard. Avui us convido a visitar la mostra de pessebres i diorames que s'exposa a la sala polivalent de l'Ajuntament de Mont-ras i que, només entrar-hi, us deixarà bocabadats.
I tot seguit preguntem a l'Albert Aparicio pronòstic d'avui i dels propers dies, que sembla que tindrem un temps força monòton. És així, Albert? Bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres ha començat amb alguns núvols que han estat presents des de la passada nit a bona part de l'Empordà. La tendència al llarg del matí és a la disminució dels núvols i fins i tot quedarà un dia força assolellat, amb núvols poc desenvolupats. La temperatura aquest matí és més alta que ahir, deguda precisament a la nuvolositat que ha durat aquesta matinada. La mínima es situarà avui entre els 6 i els 7 graus, i la màxima serà similar o un pèl més alta que ahir, assolint els 16 graus. A mitjà termini, no esperem grans canvis en la situació meteorològica, i vindrà dominada per bon temps, ja que estarem sota la influència d'un anticicló.
Una pausa i tornem.
Supermatí a Ràdio Capital.
Per Nadal, Neules Torrons i la Quina del Centre Fraternal. Aquest any hem millorat els premis a la ratlla i a la quina. Et podràs emportar pernils, lots de caves i vins, televisors, drons, patinets elèctrics o el més nou en tecnologia digital. I gràcies a la col·laboració dels comerços de Palafrugell, ens superarem. Ah, mantenim els premis entre tots els cartrons jugats i un altre premi a la fidelitat. I a més, si has vingut 6 dies o més, premis especials a la fidelitat per tots aquells que hagueu vingut 6 dies. Vine a la Quina de Nadal del Centre Fraternal. 6, 8, 9, 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre de 2018 i 1 i 6 de gener de 2019 a partir de les 6 de la tarda.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 10 minuts. Dimarts 17 a les 8 del vespre es va celebrar a l'Ajuntament de la Bisbal el ple extraordinari en el que l'oposició en bloc exigia la redacció d'un projecte per la construcció d'un nou pavelló d'esports. El ple municipal extraordinari que es va celebrar per debatre la moció va acabar amb el resultat previsible i la moció no va prosperar. És una informació de Manel Magrinyà des de la Bisbal.
Tot i que amb diferents matisos tots els grups es van mostrar favorables a que la Bisbal disposi d'un nou pavelló d'esports, finalment van seguir el guió previst i la proposta de l'oposició va ser refusada pels nou vots de l'equip de govern, Esquerra, CUP i Iniciativa, enfront dels 7 de l'oposició, PSC Independents, Compromís per la Bisbal i Convergència i Unió. El cap de l'oposició, Òscar Aparicio, va defensar la moció de la mateixa manera que els altres tres grups que li donaven suport. Pensen que la construcció del nou pavelló esportiu és una prioritat inajornable per la Bisbal. Per la seva banda, l'alcalde Lluís Saiz va manifestar que Esquerra està a favor de fer un nou pavelló, però amb unes condicions que no estan implícites en la proposta de l'oposició.
Nosaltres pensem que ha d'anar a un lloc determinat, i aquell lloc determinat ha de venir consensuat amb el Departament d'Ensenyament en funció de les necessitats que tingui el Departament d'Ensenyament de metres quadrats de superfície de la nova escola. I per tant, aquí hi ha d'haver-hi un treball previ entre ensenyament per veure quines necessitats té i els tècnics municipals per veure llavors com això es complementa la nova escola amb el nou pavelló.
En sentit semblant, es van pronunciar Josep Maria Castells, de la CUP, i Maite Bravo, Iniciativa Verds Alternativa, que va titllar la moció de l'electoralista. Cati Vilà, de Compromís per la Bisbal, va discrepar de la vinculació entre la construcció de la nova escola i el pavelló.
Una de les ubicacions pot ser el lloc on de futurament pugui haver una escola, però no vinculem una cosa amb una altra perquè no tindrem mai un nou pavelló.
Xavier Dilmé va ser un cop més el regidor més punyent del bloc de l'oposició.
Uns treballs previs que ja s'haurien podien fer fa 3 anys i que no s'han fet. Per tant, tot l'altre, amb perdó, són escoltes amb el pavelló.
Finalment, doncs, la moció que proposava redactar un projecte per a la futura construcció del nou pavelló municipal va quedar rebutjada.
Gràcies, Manel. I tenim més detalls de la xarxa de carrils bici que s'impulsaran a Palafrugell amb Calella i Llafranc. Com recordeu, el mes passat el regidor Albert Gómez ens avançava que impulsarien un pla per fomentar l'ús de la bicicleta, no només amb carrils bici de la ciutat. Aquestes són les paraules que ens deia Albert Gómez la setmana passada, el mes passat.
No només hi ha una solució en base a carrers bici, també s'intenta aprofitar. Nosaltres ja tenim carrers que estan molt pacificats o que només es permet l'accés als veïns o a gent que hi ha de fer càrrega i descàrrega, no? Per exemple, s'intenta aprofitar tots aquests espais, doncs perquè ja són espais pacificats en els quals la bicicleta hi pot circular doncs, amb seguretat, no? Mm-hmm. Per tant, aquí no hi hauria cap canvi.
Doncs avui, gairebé un mes més tard, us expliquem més detalls d'aquest projecte. Els ha donat a conèixer l'Ajuntament i els amplia en Dani Cortés.
Sí, la idea és connectar amb un carril bici Palafrugell amb els nuclis de Calella i Llafranc i per fer-ho s'ha demanat una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. L'obra s'executaria l'any 2020 i se li calcula un cost aproximat de 610.000 euros, dels quals la meitat els assumiria l'Ajuntament. El projecte situa el carril bici paral·lel a l'autovia i amb un recorregut de 2,5 quilòmetres, arrencant des de la carretera Vella i acabant en l'espai verd del final de l'autovia. Un dels principals objectius és millorar la mobilitat i fer-la més sostenible i segura, augmentant la seguretat dels ciclistes que avui dia fan aquest recorregut per la mateixa autovia o per la carretera Vella. Aquest projecte neix arran del Pla Director de la Bicicleta, presentat recentment per l'Ajuntament, que pretén connectar amb vies pedalables els diferents nuclis que té el municipi de Palafrugell.
I al voltant de 3:45 de la matinada de dilluns es va sentir una forta explosió d'un vehicle prop del número 70 de l'avinguda de Castell d'Aro. La mateixa explosió va causar un incendi i va provocar danys a un apartament proper, Maria.
Els veïns i veïnes de Platja d'Aro es van endur un bon ensurt al sentir una explosió molt forta a la matinada de dilluns. Segons informa el Diari de Girona, un vehicle va quedar totalment calcinat per les flames i un altre, que estava a prop, va quedar destrossat parcialment. L'explosió va ser tan forta que també se'n va veure afectat un apartament proper. Les finestres d'aquest es van trencar. L'avís de l'incendi el van donar els mateixos veïns i veïnes. Els equips d'emergències, els bombers i la policia local de Castell-Platja d'Aro van desplaçar-se ràpidament al lloc dels fets. No hi va haver ferits i els bombers van poder apagar el foc que procedia dels vehicles. Actualment, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols estan investigant els fets, ja que sospiten que podria ser intencionat. Una de les hipòtesis de la investigació apunta que el fet s'hauria produït per unes desavinences sentimentals i que una de les parts afectades podria haver causat l'incendi. Tot i això, el succés està sota investigació policial.
50 segons i tornem.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Regala Nadal, regala somriures, regala Grup Carrera.
Grup Carrera, el teu Nadal. Mòbil Xiaomi Redmi 6 de 32 gigas per només 129 euros. Televisor Philips de 50 polzades per només 369 euros. Auriculars AirPod Apple per només 159 euros.
Més informació a grupcarrera.com.
Supermatí a Ràdio Capital.
Un minut i és 9:15 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Associació del Pessebre de Castell d'Aro presenta un any més el Pessebre Vivent, una iniciativa que compta amb el suport de la Regidoria de Turisme i Dinamització Cultural de l'Ajuntament del municipi. Es podrà visitar durant els dies 23, 25, 26, 30 i 1 i 6 de gener d'aquestes festes de Nadal. Judit, bon dia.
Exacte, el Pessebre Vivent de Castell d'Aro es va presentar per primera vegada fa 60 anys, és el més antic de Catalunya i a dia d'avui hi participen més de 400 figurants que representen un total de 52 escenes en un recorregut d'un quilòmetre i mig. Aquest va del nucli medieval de la vila a l'espai natural de la Vall de la Coma. Així, després d'una presentació inicial, s'escenifiquen fragments de l'Antic Testament i altres relats clàssics, per exemple, l'Anunciació de l'Àngel a Maria. De totes maneres, és la mostra d'oficis artesanals del camp i la pagesia els que l'han fet famós i l'han dotat de personalitat. Doncs l'any 2011 la Generalitat de Catalunya va concedir a l'entitat el Guardó Creu de Sant Jordi. Els organitzadors i organitzadores conviden a tothom a visitar-lo i a prendre el brou calent que serviran al principi del recorregut. A més, recorden que només hi ha una representació al dia. Aquesta comença a les 7 de la tarda i cal comprar entrada. Tot i així, durant aquests dies de Nadal també hi ha previstos altres actes i activitats com, per exemple, el gran sorteig de Nadal, la pista de gel del Parc d'atraccions Pepe's Park o el 39è concurs de diorames, pessebres i composicions nadalenques. Les mostres d'aquest es podran veure al castell de Benedormiens i a l'antic casino de Castell d'Aro del 23 de desembre al 6 de gener. Finalment, els premis s'atorgaran el diumenge 23 de desembre a les 6 de la tarda al castell i una hora més tard els amants de la música podran gaudir del concert de Nadal de la Coral de la Vall d'Aro a l'església de Santa Maria.
I passem de Castell d'Aro a Torroella de Montgrí, perquè els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han desmantellat un punt de distribució de marihuana en un pis de la urbanització Mas Pinell de Torroella de Montgrí. El propietari va denunciar que havia estat ocupat il·legalment el passat 15 de desembre i es podrien estar cometent algun tipus de delicte. Judit.
Així és, en aquesta operació que avui s'ha fet pública s'ha detingut a un home de 28 anys, nacionalitat espanyola i amb domicili a Parlavà, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els agents han verificat que de l'interior sortia una forta olor a marihuana i van trobar gairebé 5.000 grams, 3 segelladores, 4 balances de precisió, 8 caixes d'envasar, 8 sobres de missatgeria urgent i 52 segells per fer enviaments. Doncs han confirmat que l'habitatge ha estat ocupat de manera il·legal i que el detingut havia muntat un punt de distribució de marihuana. I de fet, no és la primera vegada que el detingut es veu immers en problemes relacionats amb la marihuana. El passat mes de desembre se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per fer enviaments internacionals per correu ordinari d'aquesta planta. Així, avui mateix ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
5 minuts, 5, un quart i 5 minuts de 9 del matí. Aquest divendres acaba el primer trimestre d'un curs escolar força complex a diferents escoles de Catalunya, entre d'altres el Guillem de Montgrí a Torroella. Aquests centres educatius han reclamat que sigui l'AMPA qui s'encarregui de la gestió del menjador escolar i no una empresa privada. Per fer-ho conjuntament, diversos centres s'han adherit a SOS Menjadors, una plataforma que reivindica la gestió dels pares i mares. Avui parlem amb en Jordi Sterlich, portaveu de SOS Menjadors. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, què tal?
Aquest dilluns us heu reunit amb el conseller d'Educació, en Josep Bargalló. Què heu aconseguit des de SOS Menjadors?
Home, l'objectiu principal pel qual es va crear SOS Menjadors era per impulsar, promoure la creació d'una llei integral que regulés tot l'espai de migdia dels centres educatius públics. I quan vam anar a trobar-nos amb el conseller Bargalló, quan ens vam trobar amb el conseller Bargalló, per sorpresa nostra ens va confirmar que efectivament l'eina del decret quedava curta per poder garantir que les AMPAs que vulguin puguin continuar fent gestió directa del seu menjador i que, per tant, havien d'anar a buscar una regulació tipus llei per poder resoldre aquest problema. I el primer compromís que va adoptar el conseller Bargalló davant de nosaltres va ser resoldre aquesta qüestió jurídica perquè de cara al curs vinent les AMPAs que vulguin continuar fent gestió directa i, en el cas del Baix Empordà, si els pares i mares de Torroella volen tornar a gestionar el menjador, el que han de fer és demanar-ho al Consell Comarcal i als serveis territorials del Departament d'Ensenyament.
I confieu en els compromisos agafats pel conseller Josep Bargalló?
A veure, hi ha hagut un canvi radical en el discurs que fins ara feia el Departament d'Ensenyament, ara Educació, i per tant hi ha una sorpresa. Però és una sorpresa, és una música nova que ens agrada i que nosaltres sempre hem estat disposats a afavorir el diàleg i per tant farem tot el possible perquè això sigui una realitat. Si en algun moment el conseller Bargalló i el seu departament demostren que no parlen el mateix llenguatge que nosaltres, que el que plantegen és diferent que el que planteja l'ideari dels menjadors, nosaltres tenim una proposta d'engegar una iniciativa legislativa popular per aconseguir l'objectiu principal dels menjadors, que és promoure i crear una llei integral de l'espai del migdia. Entenc que quan ho entenem, que quan el conseller es troba directament amb les famílies i directament amb una entitat com la nostra per dir-nos que entén que el decret es queda curt i que s'ha de crear una nova llei, entenc que això prové d'un anàlisi tècnic previ i que no és una cosa gratuïta. I que, per tant, confiem en la responsabilitat dels nostres dirigents polítics perquè estiguin a l'alçada. Per tant, donem un vot de confiança al Departament d'Educació i animem a totes les AMPAs que en algun moment han hagut de sortir del paraigua del seu Consell Comarcal i que volen gestionar directament, que no perdin l'oportunitat de tornar-ho a sol·licitar.
I aquest vot de confiança té data de caducitat?
El conseller Bargalló ha posat la data de caducitat. Durant aquest curs s'haurà de tirar endavant una iniciativa a nivell de participació que va molt més enllà que la creació d'una pàgina web i que el Departament d'Ensenyament, d'Educació, ja ha encarregat i que, per tant, s'haurà de desenvolupar durant aquest curs. Si en aquest procés de participació el que nosaltres veiem és que és coses que no lliguen amb el nostre objectiu, que és crear un espai de migdia d'accés universal, gratuït, inclusiu, amb una situació de dignitat laboral per a les seves treballadores i treballadors, que garanteixi que totes les escoles consumeixen productes de proximitat. Si tot això no entra en aquesta futura llei, nosaltres abandonarem el vaixell. Però d'entrada hem de ser positius, hem de ser optimistes i hem de col·laborar perquè això sigui possible.
I si abandoneu el vaixell, entenem que hi haurà una altra vegada mobilitzacions o abandonareu el vaixell i deixareu estar el tema?
Quan dic abandonar el vaixell em refereixo a la proposta que ha fet el departament, que hem de veure com es concreta. No, l'objectiu de sous menjadors continua sent vigent. Es pot aconseguir via grups parlamentaris presentant, defensant una proposta de llei del Parlament de Catalunya o via iniciativa legislativa popular des de la població, des del poder del poble, de recollir de signatures i portar al Parlament de Catalunya la proposta de llei. Aquestes són les dues vies. El conseller Bargalló proposa una de les vies.
Quina de elles?
La creació de la llei. El conseller Bargalló proposa impulsar una llei integral de l'espai del migdia a través d'un procés de participació en el que intervindrien consells comarcals, ajuntaments, direccions de centres, sindicats i famílies, i en aquest procés participatiu es construiria aquesta llei que hauria d'anar al Parlament durant el 2019 perquè es pugui implementar a partir del 2020. Per tant,
és a dir, estaríem parlant del curs 2020-2021 ja.
Correcte, per tant el mateix conseller ha fet qui ha posat les dates. 2 anys en política, tot i que estem en un moment de molta inestabilitat, 2 anys en política és poc temps, I per tant entenem que el conseller està fent una aposta clara. Però repeteixo, insisteixo, si en el procés participatiu veiem el contrari, nosaltres farem l'opció de la ILP.
I tenint en compte, com tu has dit, Jordi, que el procés polític a Catalunya ara mateix és molt complicat i que un govern 2 anys és molt inestable, perquè fins ara no han durat gaire més de 2 anys, què passarà si el govern actual deixa estar al càrrec?
A veure, la problemàtica que ha generat la regulació dels menjadors escolars ha abastat a tot el territori de Catalunya. I segurament amb aquest tema concret serà més fàcil, pensem des de Sos Menjadors, que serà més fàcil trobar sinergies entre diferents grups parlamentaris perquè aquesta proposta pugui tirar endavant. El Partit Socialista, per exemple, ja proposa una via d'implementació de la universalitat als menjadors. Segurament Catalunya Sí que es Pot i la CUP donarien suport a això. I hem de veure si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya quin paper faran. Aquests dies ens estem trobant amb tots els grups parlamentaris, també ens trobem amb el Partit Popular, també ens trobem amb Ciutadans, i una mica la sensació que tenim és que tothom té clar que s'ha de dignificar la situació de l'espai de migdia més enllà de la necessitat de complir les normatives europees i espanyoles en matèria de contractació pública. És molt més que tot això el temps de migdia. És educació, és alimentació, i per tant l'espai del migdia s'ha d'equiparar a l'espai lectiu a nivell qualitatiu, a nivell pedagògic, a nivell alimentari. No pot ser que una tercera part de l'horari escolar tingui una categoria pedagògica i la resta en tingui una altra. Vull dir, tot el que passa en un centre educatiu ha de tenir la mateixa intensitat, la mateixa força i la mateixa qualitat.
I tenint en compte els centres educatius, avui 19 de desembre heu convocat diverses mobilitzacions, diferents actes a les escoles que estan adherides a Sos Menjadors. Quines seran les mobilitzacions l'antepenúltim dia d'escola abans de les vacances de Nadal?
Avui mateix tenim una taranyina de mobilitzacions a tot Catalunya, des de Lleida fins a Tarragona, passant per la Catalunya Central, comarques gironines i la capital de Barcelona. Moltes escoles trauran els seus menjadors al pati de l'escola o a les places de la vila. Això és un acte coordinat que té molta força, que té molta potència. Molts mitjans de comunicació durant el dia d'avui estan seguint aquesta jornada. D'aquesta manera posem èmfasi en aquest tresor que tenim a les escoles, que és el menjador escolar, i amb això finalitzaríem d'alguna manera les accions coordinades, que això no treu que llavors cada plataforma de famílies o a nivell territorial organitzi altres coses, però a nivell de coordinació de tot Catalunya finalitzarien les accions amb tot el que avui s'està produint, desproduirà sobretot a la tarda, però que després de vacances de Nadal hi tornarem amb una convocatòria el 19 de gener davant el Parlament, on i segurament tindrem molta més informació i on demanarem a tots els grups parlamentaris que es comprometin en aquesta nova llei integral de l'espai del migdia. I aquell 19 de gener esperem que sigui un dia clau per, de manera clara i diàfana, tirem endavant doncs, una aposta clara per l'espai del migdia.
Clar, si al final acaba tirant endavant aquesta llei que us ha explicat el conseller Bargalló, què passarà amb l'associació Sos Menjadors? Desapareixerà, seguirà activa, seguirà donant informació sobre els actes de menjador?
Bueno, això és molt, molt, molt precipitar-se, no? Però l'objectiu principal és crear aquest marc jurídic. L'objectiu principal s'hauria assolit. Home, doncs la veritat, a mi personalment no em faria res d'escriure aquesta entitat havent aconseguit aquest objectiu. De tota manera...
Sí, és que s'ha tallat una mica. Què passaria personalment a nivell, si s'aprovés la llei?
Sí, si s'aprovés la llei, personalment em sentiria molt satisfet i segurament els meus companys també, i no ens faria res fer desaparèixer Sos. menjadors. Sos menjadors és un accident. Sos menjadors considera que ja fa temps que l'espai de migdia hauria de tenir la mateixa categoria que l'espai lectiu. És responsabilitat de l'administració competent i, per tant, sos menjadors ara mateix està en funcionament perquè hi ha una manca molt important que cal cobrir en tots els centres educatius, que és aquesta tercera part de jornada. Si assolim aquest objectiu, doncs en aquell moment haurem de decidir si ens reconvertim en una altra cosa o si deixem per finalitzada la finalitat d'aquesta entitat. Però vaja, estem parlant de coses que han de passar d'aquí uns anys i de moment estem en aquest primer pas, aquest minut zero, d'intentar fer una cosa important que afecta milers i milers d'alumnes de Catalunya, que afecta la justícia social i a la garantia d'un àpat digne per a molts infants i molts adolescents de Catalunya. Per tant, estem fent una aposta clara per donar molta qualitat a un temps de migdia que ara mateix és el germà pobre del sistema educatiu. Vull dir, ara comencem a caminar i no ens farà res en els propers mesos adreçar-nos a l'audiència de Ràdio Capital per explicar doncs com s'està desenvolupant tot això. Però entenem que ara el que hem de fer és fer pas a pas tota la feina que se'ns proposi, que se'ns presenti davant, i bé, amb molta il·lusió i amb molta passió doncs, intentar d'aportar el millor de nosaltres per aconseguir aquest objectiu.
Has parlat de que estem parlant del futur, però anem una mica al passat. Per què fins al setembre no s'ha creat la plataforma, tot i ja fa uns anys que sos menjadors hauria estat necessari?
Bé, certes persones de la comunitat educativa, de l'àmbit sindical, de l'àmbit docent, de l'àmbit de la justícia alimentària, de l'àmbit de les famílies, consideràvem que no hi havia, que no existia cap organització que aglutinés en un mateix paraigües diferents veus, diferents sectors de la comunitat educativa amb un únic objectiu, que en aquest cas és resoldre les manques que té l'espai del migdia. I per això va sorgir la idea de crear aquesta organització que està sent molt útil, com jo crec que ha quedat clar en les darreres setmanes i en els darrers dies. I bé, la valoració és molt, molt satisfactòria, tothom està molt content i tothom creu que ha estat molt bona pensada aglutinar-nos en una mateixa taula diferents sectors de la comunitat educativa i per tant oberts, som una organització molt horitzontal, molt transparent, tothom està convidat a nivell personal i a nivell d'entitat, ningú hi sobra i tothom és benvingut. I d'aquesta manera, amb aquesta actitud, cada dia anem sumant adhesions d'organitzacions que volen formar part d'aquest projecte tan, tan interessant.
Doncs Jordi Sterlic, portaveu de Sos Menjadors, moltes gràcies per l'entrevista a Ràdio Capital d'Empordà i que tingueu moltes sort amb la llei.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 2:15 del 9 del matí. De l'actualitat local passem a l'actualitat general, perquè Quim Forn garanteix que hi haurà resposta política i social adreçada a la majoria que rebutja la presó si hi ha condemna. L'exconseller no té cap esperança que la causa es remeti al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i destaca l'impacte mediàtic internacional de la vaga de fam, que abandonarà quan s'acompleixin els objectius. El Valejide, bon dia.
Així ho ha subratllat l'exconseller d'Interior en una entrevista a l'ACN que ha respost per escrit des de la presó de Lledoners. L'exconseller també admet que no té cap esperança que la causa es remeti al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Pel que fa a la vaga de fam, Forn destaca l'impacte mediàtic internacional que ha tingut i assevera que l'abandonarà quan s'acompleixin els objectius de denunciar la inacció del Tribunal Constitucional.
I els advocats dels presos tenen poca confiança que el Suprem traslladi la causa a Catalunya, apuntant que la vista prèvia suposa l'inici d'una campanya de denúncia d'un procediment judicial irregular.
Determinados argumentos que hemos planteado que las acusaciones no entiendo que no han sido capaces de rebatir. Ciertamente yo lo he planteado en mi informe, es bastante descorazonador ver cómo con carácter previo todos ustedes, los propios abogados, la ciudadanía en general, ya da por hecho no solo que el Tribunal Supremo será el competente, sino incluso se nos indican ya las fechas en las que va a empezar el juicio.
Els lletrats Jordi Pina i Andreu Bandeneinde han afirmat que la confiança és molt baixa, tot i que remarquen la importància de la vista per poder denunciar que es vulneren drets fonamentals.
I la Fiscalia diu que el judici s'ha de fer al Suprem perquè derrogar la Constitució estava en la diana del procés. El fiscal del Tribunal Suprem, Jaime Moreno, defensa que l'UO i la DUI van ser atemptat greu a l'interès general i que la internacionalització va ser un punt clau.
Ha afegit que la seva actuació va obligar a la intervenció del poder legislatiu i l'executiu amb l'aplicació del 155 i també ha defensat que la causa es mantingui a Madrid perquè la internacionalització del procés va ser clau per culminar l'objectiu. La Fiscalia s'agafa a conferències fetes a l'estranger prèviament a l'1 d'octubre per defensar el dret a l'autodeterminació i a pagaments fets des de la delegació de la Generalitat a Brussel·les.
I de la actualitat general passem a l'actualitat local, perquè avui el comentari va a càrrec del Pere Maruny i parla sobre la Bisbal. Com dèiem, passem a l'actualitat local.
La Bisbal ja té tema de campanya per a les eleccions municipals: la construcció d'un nou pavelló d'esports. L'oposició en bloc el va especificar aquest passat dilluns convocant un ple extraordinari per parlar-ne, tal i com ens ha informat puntualment aquest mitjà. La Bisbal és la capital dels nyaps. N'hi ha de tots els volums, de grans, com el de la Biblioteca Comarcal, cadàver jove i exquisit, obert impúdicament a totes les mirades, i n'hi ha de crònics, de soterrats, d'aquells que només surten a la palestra de tant en tant. El cas de les instal·lacions esportives en seria l'exemple etern. No és nou ni és d'ara, però l'oposició ha decidit que aquest serà el tema estrella d'aquesta nova cita electoral. Però si ens preguntem què fa que la capital baix empordanesa concentri tal quantitat de nyaps, podrem arribar a la conclusió que és per comportaments compulsiu electoralistes com el que ha fet que aquesta setmana, de pressa i corrents, per ple extraordinari, s'haguessin d'iniciar els tràmits per a la construcció d'un nou pavelló municipal. I és clar que la Bisbal necessita un nou pavelló d'esports. També necessita un tanatori municipal digne, una estació d'autobusos o canviar tot el vas de la piscina municipal, per on cada estiu s'escolen cap al més enllà milers de litres d'aigua. I ja posats, també necessita que la cobrim, la piscina, per tal que les bisbalenques i bisbalencs puguem gaudir-ne tot l'any a preus públics a l'abast de tothom. Ara bé, quant costa tot això? I per cost s'ha de tenir en compte tots els costos, no només la construcció, la part bonica i electoralista que tot polític que s'ho cregui vol inaugurar. Significa pensar en el manteniment durant les dècades de vida útil de la infraestructura, la despesa energètica i, sobretot, quant de personal hi destinaràs. Perquè si no passa que els flamants edificis nous inaugurats amb tota la pompa agafen la mala costum d'escardar-se, els hi surten goteres o deixa de funcionar la caldera o l'aire condicionat. Deia que no és casual que la Bisbal sigui la capital dels nyaps, i això passa perquè és una capital pobra, tot i que els polítics sempre ho volen ocultar. La mateixa oposició que avui reclama la construcció immediata d'un nou pavelló d'esports, fa 4 anys, quan governava, va amortitzar, bonic eufemisme d'eliminar, un bon grapat de llocs de treballs municipals per quadrar pressupostos. Sobre això no ha reclamat cap ple extraordinari, crec, ni se n'ha tornat a parlar. Ser pobre no significa que no puguis fer coses. Significa que les has de fer d'una manera diferent, sense copiar el que fa el del costat. Fa ja molts anys, el gerent d'un conegut concessionari de cotxes bisbalenc deia que si venia un cotxe de la gamma més alta que tenia a un veí dels blocs de pisos on, de sempre, s'ha concentrat la població treballadora i immigrant, sabia del cert que la mateixa setmana en vendria un altre a algun veí seu del mateix bloc. Però amb un afegitó, un petit detall que el fes millor que l'altre. L'important, sota el capitalisme, és aparençar. Penso que l'oposició bisbalenca està fent exactament el mateix, ara. L'aparença exigeix que tinguem nous i flamants pavellons, i això és el més important. Si després donem als nostres fills menjar saturat de greixos de supermercat barat per alimentar-los, ja no ho veurà ningú, no com el cotxe últim model que tenim sota la porta ben aparcat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Arriba de nou la pista de gel de Palafrugell. Fins al diumenge 6 de gener, vine a patinar i a gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, tallers, espectacles de màgia i molt més. Gaudeix del Nadal i de la pista de gel a Palafrugell. Més informació a visit palafrugell.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Carles Motes va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I avui és dimecres i el dimecres toca Teresa Carlebús. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé.
Avui us porto un llibre que ja és un dels més
bonics d'aquest llibre. Teresa, no, on vas tan ràpid? No, espera, que primer ha sonat la sintonia, no?
Sí, home, jo pensava que ja estava. És que te sentia una mica malament.
Bueno,
endavant.
Ara sí.
I me dius el què. Molt
ara
bé.
Sí. Quines novetats ens portes avui?
Avui us porto un dels llibres més venuts aquests Nadals i que segurament era una obra esperada per molts, perquè qui l'ha dirigida a Borja de Riquer ja anava informant, i l'editorial també, de què s'estava preparant aquesta obra. Es tracta de la història mundial de Catalunya. I segons un pròleg de Ramoneda, diu que podria semblar estrany aquest títol o redundant, però evidentment no ho és, perquè qualsevol població, qualsevol fins i tot tribu, quan parlem de la prehistòria, qualsevol país, li afecta el que hi ha a nivell mundial, i ells també, la seva actitud o les seves situacions personals afecten també en la resta del món. Per tant, és una obra dirigida, que ningú es confongui, dirigida per Borja de Riquer, amb textos, amb informació i a partir de bibliografia d'autors com Miquel Molist, Josep Castells, Isabel Rodà, Marta Santos, Olga Badia, Josep Moran, és a dir, l'obra té molts i molts autors, tots especialitzats en l'època, probablement, en la que parla el llibre. La relació està clara, Catalunya amb la resta del món i el món com ha afectat a Catalunya. Des de la prehistòria, eh?
És a dir, ja fa anys que van, ja han escrit forces llibres. Bé, han escrit força contingut.
Molt important, estem parlant de 1.000 pàgines, i llibre de consulta, probablement llibre de consulta, fins i tot per escriptors de novel·la històrica, llibre de consulta per la gent també, que els hi ha agradat seguir la història i que potser necessitaven tenir-la com ordenada, no sé com dir-te, no només sabem aquesta relació Catalunya amb la resta del món i viceversa, sinó que sabem l'ordre de què va passar, o sigui, des de 450.000 anys abans de Crist, que és el primer article, que és de Miquel Molist, fins a l'actualitat. Parla de comerciar amb els grecs, dels cartaginesos i els romans. Ens parla després de senadors als esclaus, parla de l'alt andalús, esclar, l'art romànic, evidentment art, cultura i política. Quan arriba la Pesta Negra, com ha anat evolucionant tot. Ja, a partir d'aquí us podeu fer una mica la idea del que estic comentant. O sigui,
i l'actualitat.
Era de bruixes, i tot en els anys, i articles o escrits o probablement també textos fets de nou, però especialment per aquesta obra, perquè tinguin una coherència, probablement s'hagin encarregat nous, cosa que jo ara mateix no sé.
I clar, has comentat que va des de la prehistòria, però fins on de l'actualitat? Perquè aquests últims anys l'actualitat ha canviat dia sí dia també.
2017, l'últim article, l'últim escrit, perdona, és que se m'escapa article i probablement no sigui la paraula adequada, l'últim escrit és 2017, el títol és Una singular declaració d'independència de Josep Maria Muñoz.
És a dir, una singular va ser, eh?
Exactament, una singular declaració d'independència. Anterior en aquest article ens parla de l'últim concert de Raimon, signat per Antoni Batista, a la Ciutadania al carrer 2012, de Joan Culla. I en canvi, anterior al 2012, en el 2006, el boom de la cuina catalana, el Butlli, el millor restaurant del món. O sigui, fixeu-vos com han agafat tot el ventall català, o sigui, hem anat artistes, músics, ens parla de Raimon, els quatre últims articles, perdoneu altra vegada, si no ho dic bé, 2006, el boom de la cuina catalana, 2012, la Ciutadania al carrer, 2017, l'últim concert de Raimon, 2017, una singular declaració d'independència. I el llibre comença, tal com us he dit, a 450.000 anys abans de Crist, pobladors i conqueridors...
450.000 o 4.500?
450.000.
O sigui, fa molts anys abans de Crist.
Sí, 450.000 abans de Crist, que són pobladors i conqueridors del medi ambient, els primers homínids. Miquel Molist és el que signa l'escrit. I després dels 450.000, que ell ja diu milers d'anys en poques pàgines, en l'any, ja saltem a l'any 7.500 abans de Crist, i parlen de la matança, la violència i el patiment representats. Josep Maria Castells és el que ho signa.
Doncs no està malament aquest llibre. Com es titulava? En recordem per la nostra
audiència. Sí, bueno, ja et dic, està totes les... probablement els aparadors de les llibreries i també a premsa. Història Mundial de Catalunya. Edicions 62 i sota la direcció de Borja de Riquer, ha sigut el que ha recollit, encarregat, ordenat i proposat probablement tots els escrits. Mil pàgines, Però, a més a més, escrit d'una manera molt divulgativa, o sigui, no està dirigit a historiadors, Està dirigit a tot el públic català que tingui, bueno, en català, i si ja s'ha traduït, doncs a la resta del món, evidentment, però que tingui interès...
En la història catalana.
Exacte, en conèixer la nostra història i d'una manera, ja et dic, ordenada i fixant-se globalment en com ens hem anat movent, agafant totes les vessants, la de l'economia també, la de la indústria, la de les arts.
I la cuina, com ens has comentat. Bé.
La cuina com un altre art, probablement.
Però Teresa, ara deixem de banda la història de Catalunya i passem... és l'últim dimecres abans de les festes de Nadal. Quins són els més èxits d'aquest Nadal per demanar la carta del Nadal, dels Reis i del Pare Noel?
Jo els èxits, te diré una cosa...
Recomanacions, direm
sí,
recomanacions.
Sí, no els sé gaire els èxits perquè com que normalment tenim una frase aquí a la llibreria que hi ha els llibres que ens venen a comprar i els llibres que venem, vull dir que són a vegades diferents, perquè els que ens venen a comprar són els que han sortit a premsa i els que la gent poder ja venen orientats, els que venem són els que hem llegit i els que ens han agradat o han destacat. Els que la gent ja ve a comprar, i no perquè no siguin bons, t'ho dic perquè no els hem pogut llegir i ja confiem molt en el que signa el llibre, dos dels que més destaquen són la Marta Rojals, que és la seva tercera novel·la, però una dona que ja en tres novel·les s'ha posicionat en la narrativa catalana amb èxit, i amb èxit per part de la crítica i també per part dels lectors, la seva tercera novel·la que es diu El cel no és per a tothom. I una altra que és contrari en la línia de la mida del llibre, perquè El cel no és per a tothom és una obra ambiciosa, de 500 pàgines, diria jo, vull dir que ja déu-n'hi-do. El petit llibre, que diuen que no pot petit hi ha la bona confitura, el petit llibre d'en Sergi Pàmies, que és un recull de contes de 150 pàgines, el títol és curiós, com tots els d'en Pàmies, que té molta gràcia amb els títols, es diu L'art de portar gabardina, i bé, tant, o sigui, es pot regalar, diguem, si és que estem pensant en això, a gent molt lectora, perquè té molt de nivell, però a gent que poder no tingui gaire temps i no ho sigui tant, perquè l'obra doncs és petitona i no es farà llarg a ningú. I després, malauradament només en castellà i no s'han traduït al català, per dir-ne dos,
Així un ràpid, que se'ns acaba el programa.
Sí, un llibre d'editorial Salamandra que es diu El vendedor de tabaco, res, la història d'un nen a Viena que coneix a Sigmund Freud en el moment en què Freud està a punt de marxar ja d'Àustria perquè Hitler ja està portant-se en tots els jueus i ha començat a matar-se gran. Les converses d'aquest nen jove amb un cap important i un cervell important com Freud són impagables, una meravella.
Doncs amb aquest, que és... Teresa, amb aquest llibre de Freud hem d'acomiadar-nos i bones festes.
Mànama?
Bones festes.
Igualment a vosaltres.
Adéu.
Igualment.
Adéu, vagi bé.
Adéu-siau.
Falten només 5 minuts per les 9 del matí i el programa Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal s'està acabant. Però abans fem un repàs a l'agenda cultural d'avui, perquè a Mont-ras hi podeu visitar l'exposició de pessebres i diorames de la Sala Polivalent de l'Ajuntament.
L'agenda cultural de la setmana.
Martí Seguer, què és aquesta activitat?
Amb més de 10 anys d'història, l'exposició s'ha convertit en una visita obligada per aquestes dates. Només entrar quedareu bocabadats amb un pessebre de grans dimensions, però això no és tot. Hi ha més d'una trentena de diorames per mirar i remirar, i pels més petits hi ha un joc on haureu de trobar llocs i personatges amagats. L'entrada és gratuïta i, per tant, no us ho podeu perdre.
I al Museu de la Pesca de Palamós ens expliquen contes de mar.
Serà el dissabte a les 5 de la tarda on escoltarem relats i viurem aventures. Hi haurà jocs, proves, diversió, amb personatges extraordinaris, escenes sorprenents i tot un món d'imaginació. Acosteu-vos al Museu de la Pesca per gaudir dels fascinants contes sobre el mar.
I acabem el programa recordant les últimes notícies del Baix Empordà, perquè els 8 regidors de l'oposició de la Bisbal havien demanat un ple extraordinari per debatre la moció que pretenia que el govern municipal aprovés en un termini màxim de 6 mesos la redacció d'un projecte executiu per la construcció d'un pavelló d'esports. També vam saber que el Palafrugell vol construir 2,5 quilòmetres de carril bici fins al 2020 i que ha explotat un cotxe a Platja d'Aro, que ha provocat danys en un apartament. L'explosió va provocar un incendi posterior en una de les entrades de Platja d'Aro, provocant un ensurt als veïns i a les veïnes. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes. També els Mossos d'Esquadra van desmantellar un punt de distribució de marihuana en un pis ocupat il·legalment a Torroella de Montgrí. era concretament a la urbanització Maspinell i el veí de Parlavà de 28 anys, nacionalitat espanyola, i que ja havia estat detingut per delictes contra la salut pública i relacionats amb la marihuana, ha quedat detingut. I també a Castell d'Aro ja ha començat la 60a edició del Pessebre Vivent del municipi. Serà el 23, 25, 26, 30 de desembre i el 1 i 6 de gener. L'activitat cultural, com ens ha comentat el Martí, passa per Mont-ras i també per el municipi de Palamós, amb aquests contes de mar. I això és tot, però abans hem de fer un repàs a la meteo final. Anem amb l'Albert Aparicio, que ens explicarà quin és el temps que farà avui.
Avui el dia ha començat amb cel mig ennuvolat en alguns sectors, amb núvols més compactes des de la passada matinada, però amb tendència aquest matí a l'obertura de grans clarianes i un dia que en general quedarà força assolellat. La temperatura aquest matí és més elevada que ahir i el termòmetre es mourà avui entre els 6 i els 16 graus de temperatura màxima. A mitjà termini, la meteorologia vindrà marcada per temps anticiclònic i estabilitat.
2 minuts i seran les 9 del matí, però abans acomiadem-nos agraint a tot l'equip de Ràdio Capital, entre ells el Dani Cortés, el Juli Pedrero, el Toni Celles, en Josep Lluís, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Manel Magrinyà, l'Eugènia Güell, l'Alba Legide, la Laia Bodro, l'Anna Pujol, la Judit Saez, la Maria Montells, l'Albert Aparicio i tots els altres col·laboradors. També agrair a la gent que ens ha estat escoltant durant aquest dimecres 19 de desembre, quan falta només un minut i mig per al final d'aquest programa. Com sempre, tornarem demà dijous 20 de desembre i acabarem aquesta setmana el programa abans de les festes de Nadal. És per això que si no ens tornem a veure us desitjo unes molt bones festes a tots vosaltres i fins l'any que ve. Demà a les 8 tornem al 93.8 i a radiocapital.cat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.